Miquel Brull, patró major de la confraria de pescadors Sant Pere de la Mella de Mar, bon dia.
Bon dia.
Ara ho escoltàvem, Isabel Betoret, la secretària de la confraria de pescadors, serà la pregonera de la Candelera 2018. No sé com a president, com a patró major, aquesta notícia, com l'entoma.
Home, com a pescador per a nosaltres, jo crec que és un orgull, no?, que la secretària de la confraria sigui la pregonera de les festes. Crec que tots els pescadors han d'estar orgullosos, no?, senyal que van fer una bona elecció. Crec que és una persona que s'ho mereix, una persona que s'ha integrat molt al poble, una persona que s'ha integrat molt al sector, una persona que venia desconeixent totalment el que era el sector de la mar i els pescadors, i crec que és una persona que s'ha fet als pescadors i que jo crec que, però no m'atreviria a dir la totalitat del sector pesquer, estem molt contents amb ella. Per nosaltres és una gran notícia.
És una forma també de visualitzar el món femení, la dona, el món de la mar, que sempre és una capa una mica oculta encara, a dia d'avui, potser?
Sí, també podria ser això, no? Sempre el sector pesquer l'hem relacionat sempre amb treballadors del sexe masculí, igual els secretaris com els treballadors. Bueno, si a poc se pot introduir la dona i més dones com ara la Isabel, jo crec que això pel sector és molt positiu, introduir aquesta classe de gent que viuen pels pescadors i no dels pescadors.
És important esta qüestió, que es viu per a ajudar al sector, per ajudar els que viuen de la mar i no viu dels que viuen de la mar. Miquel, avui t'hem convidat justament no per parlar d'aquesta qüestió, sinó per parlar una mica, analitzar la situació del sector pesquer. Ens vam veure abans de les vacances de Nadal amb la immediatesa, doncs, que suposava també l'actualitat d'analitzar l'anunci dels desballestaments de 4 embarcacions de l'encerclament, la llum de la cala, 4 embarcacions que ja estan també a l'abarador de Vinaròs esperant, doncs, ja el desmuntatge definitiu, el desballestament definitiu, però sí que és cert que també el sector del peix blau ja està aturada biològica, per tant volem comentar-ho tot plegat, volem analitzar-ho tot plegat d'entrada una mica després del d'aquells primers dies, no, suposo, de presa de contacte, de saber la nova realitat, actualment aquestes 4 embarcacions, la seva tripulació, els seus armadors, els seus mariners, com estan? Com viuen aquest bé inici de 2018?
Home, jo crec que els pescadors, i sobretot pues, armadors i mariners de les barques que han desguassat, jo crec que és en tristesa, no? No crec que sigui una cosa agradable, és la desaparició d'una barca, d'una empresa, d'una gent, d'una història, al cap i a la fi. Jo crec que això no és agradable per ningú. El que passa és que, pues, bueno, aviam, la vida continua, tot continua i s'ha de tirar endavant. Però, evidentment, que no són moments agradables per a cap pescador i, principalment, per la gent que ha desguassat.
Aquesta gent que ha desguassat, a partir d'ara, quin és el seu futur? És una pregunta que ja et vaig fer, Miquel, i sabem que poden tindre uns ajuts, però clar, amb aquests ajuts, si no treballen al món de la mar, doncs no es pot viure, no donen per viure, sinó que clar, entrem en un sector en què alguns s'entén que es poden prejubilar, d'altres doncs potser tenen una segona oportunitat perquè tenen altres negocis a la família, però aquells que també població immigrant que està al nostre municipi, no?, que venen aquí a treballar.
Pues bueno, pues no sé, el futur suposo que cadascú pues, intentarà pues, buscar allà on te puja, sigui a la mar o bé sigui en terra. Els armadors, jo entenc i suposo que, pues, bueno, com si diu, no deuen tindre un plan B, perquè jo crec que no hi hagi ningú que faci això i no hagi tingut i no pensi en el que serà de la seva vida.
Suposo també perquè d'alguna forma ja es preveia que podia arribar a aquest final.
No, bé, claro, vull dir, ja l'han de tindre una miqueta passat. Però tot i amb això, jo crec que ha de ser molt difícil. Marxar de la mar després de tants anys, després de pràcticament tota una vida, ha de costar. Jo crec que no se ho passaran bé, tampoc. Vull dir, no, encara que comencis una altra vida, que comencis un altre treball, jo crec que ha de ser complicat i difícil per després de viure pues, a la mar i el que és la mar i tot, sí, ha de ser difícil, sí, també.
La majoria que porten molts de temps, moltes dècades treballant en aquest sector. ja no només els de el municipi, els pescadors caleros, sinó tots aquells nouvinguts que també són caleros i que porten també ja dècades també afincats en aquest sector del peix blau, un sector del peix blau que segueix en crisi, en el qual ve un 33% de la flota de Tarragona desapareix, la majoria de la qual de l'Ametlla de Mar, això sí que és una realitat, menys de Cambrils, menys de Tarragona. Clar, un sector que no direm que desapareix, però que està esborrant-se del mapa.
Sí, jo crec que el sector amb aquesta reducció perd molt de pes a nivell, evidentment, no cal dir a nivell local. A nivell local pràcticament és la desaparició, perquè sí que és cert que aquests anys estàvem pescant a Tarragona, però bueno, érem les llums de la cala, vull dir, podíem pescar a Tarragona, però la flota era d'aquí, el port base, la gent, els armadors, els mariners, encara que no fossin del poble, però igual, és gent que pertany aquí. Però també, doncs, bueno, a nivell provincial, el fet de desaparèixer el 33% de la flota és un cop molt dur al sector. Però, bueno, el que hem de fer és que hem arribat a aquesta situació perquè ja ho vam dir que arribaríem. Això no ens ho pot negar ningú, ningú ens pot dir, oh, és que vosaltres no ho diu, no, nosaltres ja ho diem que arribaríem així, que el sector... I ara pues, l'únic que ens queda és els que han quedat pues, bueno, és continuar luchant, continuar demanant tot el que hem estat demanant fins ara, continuant pressionant a l'administració i a veure què serà de nosaltres, però evidentment que és un cop molt dur al sector i al cap i a la fi és a tot el sector pesquer, perquè és trist veure desaparèixer sigui una barca de ras o de llum o de sàcil, és allí, és per tot, és per una història, és per tot.
Havíem vist els ballestaments antigament, hem vist sempre, abans veiem enfonsar les barques, no desballestar-les, però mai abans ens havíem trobat amb una situació, entenc Miquel, dramàtica o amb un component dramàtic vinculada estrictament o tan vinculada estrictament a una disminució de les captures o a un problema evident dins un territori delimitat, com és el Golf de Sant Jordi o la costa de Tarragona. Possiblement aquest sigui un símptoma del que està passant al Mediterrani.
Pot ser, perquè no, claro, aviam, les barques sempre se n'han desguassat, però bueno, potser pues, desguassaven perquè pues, l'armador es jubilava, o perquè, pues, bueno, perquè bueno, havíem de, volíem comprar una altra de més menuda, o de més gran, o m'ho havíem fet una altra, bueno, sempre el motiu d'un desballestament sempre és un motiu de tristor, perquè quan s'enfona una barca, pues, allí es perd, és una vida, no? Però bueno, no era el cas, no ens havíem trobat mai en un cas així. El cas del desballestament d'aquestes quatre barques d'encerclament no és per un motiu ni de jubilació ni per fer-me un altre, sinó és simplement perquè el sector ja no pot aguantar més, i el fet de no poder aguantar i el fet de tindre l'oportunitat de poder desballestar ara, pues, evidentment la gent mos hi hem llançat de cap, però és un motiu de molta tristor. Pot ser una visió del que passa al Mediterrani? Sí, però és que des de fa molts anys ens trobem que casualment tots els mals o tot diràs que sempre comença pel mateix punt, que és aquí. El que et fa dubtar moltes vegades de les coses, del que passa, és que tot comença per aquí, tot acaba començant per aquí, tot acaba començant per aquí. Home, estem al centre del Mediterrani, no estem ni en una punta ni a l'altra, però en canvi tots els mals comencen per aquí. I això a vegades pot ser una miqueta dubtós del per què. Estem parlant de moltes vegades, però no, és que és un canvi climàtic, és que això, és que allò, és a dir, m'han dit, home, és que la sardina està malament a tot arreu, és que sí, és veritat, hi ha un canvi climàtic, hi ha una pujada de temperatures, però és a tot arreu. La sardina està malament a tot arreu, sí, però per què aquí més? Per què sempre, quan se parla d'algo que passa, nosaltres ja fa anys que ho patim? Per què sempre nosaltres som els primers en les males notícies o al començament de les malalties? Per què aquí, si ja estem al mig de tothom? I això és el que ens fa dubtar el sector, és el que ens ha fet dubtar, perquè no estem igual a tot arreu. Hi ha una gran diferència de com estem a la província de Tarragona, com està a la província de Girona, o com està a la província de Castelló, o de Múrcia, o d'Andalusia. Vull dir, nosaltres estem molt més malament que ells, però un abisme de malament pitjor que ells.
Hi ha moltes possibilitats, sempre n'han parlat i n'han n'han comentat, algunes de les possibles opcions. Ara de començar aquest estudi científic que ja venien també demanant des de fa temps i que arriba també segons els pescadors tard, que ha de determinar què és el que passa al mar Mediterrani en aquesta zona del golf de Sant Jordi, però també en conjunt a també el golf de Lleó, al golf de Roses. Per tant, no només és un estudi que abarcarà aquest territori tarragoní, això també mirarà més enllà, perquè també la problemàtica a diferent escala afecta i en diferents espècies a altres territoris. Miquel, com heu tancat l'any des del sector de la llum, aquest 2017 que hem deixat enrere, perquè des doncs, d'abans de Nadal ja ho ha amarrat les dues embarcacions que queden de la llum doncs per fer aquesta aturada biològica, per fer aquesta aturada de 2 mesos. Com l'heu tancat l'any? Pitjor que el 2016?
Sí, jo crec que l'any ha sigut és més dolent, és, a nivell general és més dolent que el 2016, i evidentment el fet de que els últims 4 mesos pràcticament no hi hagi hagut cap, o les captures haguin sigut ja ni de zero pràcticament, perquè eren captures de minces a matar ni per poder cobrir gastos. Jo crec que l'ha fet un any, jo crec que és un dels pitjors anys que jo recordo a la mar, al sector, i el fet de que pues, hagi contribuït tot això al desballestament de les barques, pues, bueno, és l'any per enmarcar, no? És el 2017, és un any que s'hauria de borrar.
Un any trist per al sector del peix blau.
Sí, no, trist no, és desastrós, és lamentable, és de molta tristor, sí, és de molta tristor. És l'any... Home, pues, és l'any, pràcticament, és l'any que desapareix el sector al poble de la Cala. El fet de que quedéssim 2 barques és pràcticament la desaparició del sector, i a nivell provincial, pues, igual. Vull dir, és un any. És un any que si poguéssim, l'hauríem de borrar.
Però no es pot borrar. I, per tant, s'ha d'afrontar una realitat. Les barques que quedeu en actiu, que quedareu en actiu a partir del mes de febrer, Com agafeu aquest repte? Perquè també entenc que a Tarragona encara queden embarcacions, suposo que hi ha molt de companyerisme entre tot el sector davant de la situació que patiu.
Sí, home, clar, evidentment, quan les coses van malament, pues, la gent pues, tendim a reagrupar-nos, i a més, pues, tenim també la sort que pues, tots els que hem quedat com a patrons de les barques, pues, tots poc més o menys tenim un any, una edat pues, bastant similar. Però bueno, com començarem la temporada? Pues, evidentment, quan comences la temporada sempre hi ha la miqueta d'il·lusió, no? De començar a pescar, de veure el que trobarem. Però claro, després de vindre de l'intervenim i tot el que ha passat, pues, la cosa és delicada i complicada. Però bueno, és el que t'he dit abans, vull dir, nosaltres hem d'intentar... Ja ho sé que ho hem intentat, i ho hem intentat molt i tot això, però... que hem de fer, l'únic que vos queda és intentar sortir a la mar, intentar luchar i continuar luchant fins que poguéssim.
Perquè clar, el problema és que ja no l'esforç que pugueu posar vosaltres, que és evident que ja està damunt la taula. No és pas tirar la tovallola, desballestar la barca, sinó és no poder seguir fer front a una situació que és, a part de captures minces, una talla, una mida del peix, una qualitat al final que no és l'òptima per nivell comercial, ni de sardina ni de seitó. I evidentment això repercuteix al final en un preu que tampoc és el que podria ser acceptable, o podríeu mantenir d'alguna forma les vostres empreses. No sé si també... Clar, aquí hi ha molts factors a més de la situació que hi ha de per si del sector, que és la Confraria de Tarragona. No sé si també entra el joc o no a nivell del tema de preus. També entra o no el joc, doncs, ben no poder pescar més enllà doncs, de Tarragona per les limitacions físiques de poder sortir a la mar i anar a altres territoris on se segueix pescant, no amb abundància, però sí doncs, amb captures normals, peix blau. Tot això dificulta una mica, no? El dia a dia del sector.
Sí, home, clar, tot això són dificultats, però bueno, són dificultats que les tenim i per tant les hem d'assumir i l'únic que ens queda a nosaltres és intentar, fins que poguéssim, tirar endavant, a veure... No hem desballestat, ho haguéssim pogut demanar, no sé si ens ho haguéssim donat o no, ho haguéssim pogut demanar, però no, hem decidit quedar-nos, i per tant, com que hem decidit quedar-nos, el que no podem fer ara és posar-nos a plorar. Hem de passar aquests 2 mesos de veda, hem de posar dins del que poguéssim i dels límits que tenim, evidentment, perquè no tenim modes econòmics de fer-ho, però bueno, dins del que poguéssim hem d'intentar posar les barques al dia, i el dia 19 de febrer, si no passa res, hem de sortir a la mar i hem d'intentar d'alguna manera fer-ho en il·lusió i en treball i sense deixar de banda de les nostres demandes de cara a l'administració per averiguar el que hi ha. I a partir d'aquí, pues, l'any 2018, depararà de nosaltres el que depararà, però ara ja no podem mirar pecant detrás, ja està. Avui hem decidit estar aquí, per tant, hem de continuar luchant.
Una de les reivindicacions que feien, ara parlarem de l'administració i de temes econòmics diferents, però una de les reivindicacions que feia el sector del peix blau en aquelles jornades aturades que va haver, doncs, ara fa un parell d'anys, per intentar, doncs, trobar una solució que finalment, doncs, veiem que encara no ha arribat, o que si arribarà, doncs, no arribarà quan realment demanaven als pescadors que calia, doncs, un cop d'efecte, era la d'uns ajuts o d'uns crèdits o d'alguna forma, doncs, de finançament per poder sobreviure en aquest temps, no sé si dir-li transició o d'agonia, no sé si, i tot i posar-me en aquest sentit una mica, doncs, a la part negra, no sé si és la realitat. Clar, evidentment, patiu també les conseqüències econòmiques de no tindre unes bones captures, de no tindre un bon preu del peix, i això afecta de retruc al funcionament d'una empresa que al final és una embarcació pesquera. Sobre aquesta qüestió, heu pogut avançar en algun camí, heu pogut treballar-ho, o és pràcticament complicat poder-hi fer front a uns ajuts, a uns crèdits que us permetin, doncs, poder mantenir l'activitat amb normalitat?
No, això ja ho vam descartar-ho totalment, perquè primer vam demanar un tipus d'ajudes per a poder mantenir les empreses i també de cara als mariners. El que mos va plantejar en aquella època va ser una cosa, jo crec que una burla, parlant clar, perquè si demano ajudes i tu em presentes un crèdit, això ja vaig al banc. A més a més, eren uns crèdits que si anàvem al banc mos sortien més bé de preu, el que mos van presentar en aquella època, en aquell temps. Vam parlar també de, pues, la gent, els mariners, pues, no sé com se podia fer per a que, pues, almenys la gent, pues, pogués anar menjant i fregint. Tot allò es va aparcar, tot allò se va denegar. Ja et dic, el que vos oferien era, jo crec que aquesta era una burla, penso que era una burla, sincerament, penso que era una burla. I a partir d'aquí, pues, bueno, sempre s'ha dit el mateix, que, pues, hi ha el que hi ha, i, bueno, i, per tant, pues, ja no, el tema de les ajudes i per part dels mariners o dels armadors sí que ho hem anat demanant, però és una cosa que ja tenim pràcticament fora de ment, perquè no, això ja pensem que no arribarà, no parlo d'ara, però si anteriorment no va haver cap intenció per part de l'administració de fer-ho. Però bueno, és que aviam, també les ajudes, vull dir, poden durar el que poden durar, el que nosaltres volem, i ho hem reclamat sempre, és que és pescar i guanyar-nos la vida anant a la mar. Vull dir, és que si ens donen ajudes un any i tampoc no pesquem, vull dir, tampoc no fem res. Vull dir, en aquell moment se va demanar per aguantar una miqueta el sector, que el sector pogués aguantar una miqueta el cop, però a expenses de que se sapigués alguna cosa del que passava a la mar nostra i perquè allà podia anar al sector, no unes ajudes ja de per vida, evidentment que no. Però clar, com que en aquell moment ja es va denegar, doncs pues bueno, llavors tampoc entenem per part del sector, aviam, que no podem viure sempre d'ajudes, és ridícul, pensa això. Però bueno, en aquell moment se va demanar per això, per aguantar el cop de les empreses i que els mariners poguessin aguantar una miqueta vivint. Però ara també això, que sé jo, no ho sé, és que és molt complicat tot aquest tema ara.
Poder
ara
gestionar, clar.
I es tracta d'anar, d'intentar pescar i guanyar-te la vida anant a la mar. Jo sempre he dit el mateix, ara me van dir, penso que no sé si va ser fa un parell de setmanes o potser 7 o 8 dies, que ja s'havien començat els estudis. Sabem per part del director general, del senyor Sergi Tudela, que ell ha pogut incidir a que aquests estudis, que són de caràcter general, que són a nivell del Mediterrà, incidixen més aquí a la província de Tarragona, al Golf de Sant Jordi, per molts cons que ell això ho ha demanat i que li han acceptat, que pot ser aquí al Golf de Sant Jordi incidir més en averiguar o investigar una miqueta més. Però, claro, és que el fet que aquests estudis siguin a nivell general, això pot comportar molt d'engany o no ho sé, és que no sé si pot arribar al punt de dir tot el que volem saber en altres. A veure si és veritat i incideixi una miqueta aquí al golf i mos poden dir algo, però clar, de què estem parant, aquí estem parant, d'aquests dos estudis, suposo jo que poden durar tranquil·lament pràcticament tot el 2018, llavors s'haurà de fer un tipus de valoracions, s'hauran de fer coses i no res, no res, pues, bueno, quan surten aquest tipus de coses, pues, no res, no res, els 2 anys, per no dir-ne tres, segurs. Abans potser no sortirà el que passa, o el que hi ha, o el que deixa d'haver. Llavors la pregunta és, el sector ja aguantarà? Aquí està jo crec que això s'ha enfocat una miqueta, a part de que molt tard, evidentment, jo crec que s'ha enfocat malament. Sí que és veritat que els estudis els fa l'IEO i Catalunya, al no tindre IEO, pues, hem d'estar a expenses de l'Estat, però potser si quan nosaltres vam començar a fer les reclamacions s'hagués anat mirant algun fleco o s'hagués anat fent algo, potser a dies d'avui ja tindríem uns datos, ja tindríem algo i potser la cosa podria ser una miqueta més ràpida, però claro, ara hem d'esperar. La pregunta és si podrem aguantar, si el sector podrà aguantar. Aquesta és la incògnita que hi ha. Jo espero que sí. Espero que sí, però claro, venim d'un any que ha sigut molt complicat. Este període tan llarg de tan poques captures, això fa molt de mal. I ara veiem com començarem.
Haurem de veure, doncs, a partir del febrer vinent què passa, si aquesta disminució d'embarcacions es reflecteix en més captures o la biologia o el medi marí, i pel que sigui, doncs, torna a donar vida al peix blau. No ho sabem i esperem que aquest estudi doni resultats o doni almenys bé, una visió del que passa el més aviat possible. Li preguntava per temes econòmics, Miquel, i vull tornar-hi cap aquí amb tres parts. Primera, amb els diners que en teoria estan assegurats, que són els dels desballestaments de les embarcacions, d'aquestes quatre embarcacions. Quan ho cobraran? Ja ho han cobrat? Com està? Perquè evidentment són quanties diferents en funció de l'embarcació, però són, entenc que uns diners ja assignats, consignats i dirigits a cadascuna de les embarcacions. Com està aquest tema? També entenc perquè és important per poder fer front a totes les despeses del procés de desballestament.
Home, segons el que nosaltres sabem de l'administració de Madrid, perquè això evidentment és tema de Madrid, van dir que el pago seria immediat. Jo me penso que les barques que ara estan a Vinaròs necessitaven un certificat del varadero, de l'empresa que desballesta, conforme aquesta barca ja estava inutilitzada per anar a pescar. I segons les notícies que nosaltres tenim, les informacions que nosaltres tenim, el pagament era pràcticament immediat, perquè, claro, no podien esperar-se que la barca estigués desballestada, perquè hi ha moltes barques, i que una vegada això estava en funcionament, que el pagament seria ja ràpid, però, claro, ràpid per l'administració, que és... No sé, ara han vingut festes, suposo jo que tot el tema de Nadal i Cap d'Any i res d'això són males fetges, però pel que nosaltres sabem això havia d'anar bastant a de pressa.
Segona part, els diners de les vedes, perquè en el cas de la llum, i parlo en concret de la llum, no sent el tema de l'arrossegament, hi ha vedes pendents i en aquest sentit, doncs, ara encara heu d'acabar de... o encara s'ha de sortir la convocatòria de la veda que vau fer l'any passat.
Sí, bueno, ara ha de sortir això també són informacions que tenim per la gent que van a Madrid i que van a les reunions, perquè et dic, tot això no, aquí la Generalitat no entra perquè no és concessió d'ells. Ara s'ha d'obrir ha de sortir la convocatòria de la veda passada, del 2016, per entendre-mos, o del 2017, doncs, com s'hi vulgui agafar. I també mos van dir que això era, que havia de ser ràpid i que llavors també que el pagament seria ràpid. I pendent, referint-nos a les vedes, a les dues vedes que mos deuen, doncs, bueno, això nosaltres ho continuem demanant, ho continuem exigint. L'última notícia que sabem és que les vedes, o sigui, els plans FEMA anaven del 2014 al 2020 i que ara, a raó de que no havien pagat aquestes dues vedes, que podien allargar les vedes fins al 2022. O sigui, entraríem ja, si s'haguessin de fer uns altres plans, a partir del 2020, ja, si ho complixen, que aquesta és una altra, que ho complixen el que diuen, ja si mos trobéssim com ara el cas que va ser l'any 2014, que això havia d'estar, hagués tingut que estar aprovat l'1 de gener del 2014 i no ho van aprovar fins al final del 15, per això mos diuen aquestes dues vedes, si ara passés una cosa així, pues, tindríem garantitzat pues, el cobrament del 2021-2022. Però, claro, això no sabem si tampoc serà així. Vull dir, ells diuen una cosa i llavors si convenen fan una altra. L'administració sabem com actuen. Però, bueno, nosaltres a dia d'avui encara les reclamem perquè mos les deuen. Ara, si mos les allarguen per detrás i mos fan falta, pues, bueno, també estirà bé. I pel cobrament, pues, bueno, ja et dic, la resolució encara no ha sortit. Nosaltres vam tindre ara fa qüestió d'un parell de mesos una reunió a Barcelona, a la Federació Catalana, amb el director general de Pesca, Sergi Tudela, i ell mos va dir que li havien dit, ja et dic, perquè això és tema de Madrid, aquí la competència té Madrid, que ell, el que sabia ell per part de l'administració, era que això estava garantitzat, que pagarien. Ara, quan pagaran? Això no ho sabem, esperem que no tardin gaire, perquè nosaltres ja hem començat l'altra vegada i encara hem de cobrar la passada.
La de l'any passat.
Però segons ell, mos va dir, que segons els contactes que ell tenia a Madrid i tot, que això estava, que el pago, al igual que els desguassos, estava garantitzat. El que passa és que, clar, estem pendents de que ells traguin la convocatòria per a poder enviar tots els expedients i llavors cobrar. Però
ja ho veurem.
Però de moment no hem cobrat.
Seguim parlant de diners, en aquest sentit, només de la confraria de pescadors. El 2017, a part doncs, del desballestament de quatre embarcacions de la Llum, i el que això suposarà el 2018 a nivell econòmic, l'impacte econòmic, també el 2017 han marxat dues tonyineres, des del grup Fuentes, a causa, diuen, des de l'empresa del context polític i de l'atorgament de quotes. De moment, les altres quatre embarcacions tonyineres, el grup Balfegó, que no són confrares a la confraria de pescadors Sant Pere, doncs segueixen al port de la Cala i de moment, doncs, almenys no han realitzat cap pas, diguem-ne, a marxar cap a un altre port amb les seves embarcacions. Això com afectarà el 2018, Miquel, a la confraria de pescadors, o el 2018 o el 2019, perquè potser a vegades aquests resultats no són visibles a primer cop de vista, sinó que ha de passar un temps i s'ha de mirar com s'organitza, no? Perquè també tot depèn dels altres sectors a partir d'ara, clar.
Sí, home, bueno, doncs ara comencem el 2018. De moment, a veure, el tancament de l'any no afecta tant res, perquè evidentment les barques han desguassat a última hora i el grup Fuentes pues, va marxar pràcticament a final d'any. Mos queda una tonyinera encara. I ara el que hem de veure és pues, bueno, com comencem l'any 2018, com l'afrontem, com lo presentem i a veure. Però de moment tampoc no cal que vos alarmiéssim ni mucho menos, aviam, hem de començar a treballar, hem de començar a pescar, hem de començar a anar a la mar i pel que veurem, com diuen la gent, pues farem. I si pues, mos toca fer alguna actuació, evidentment la farem, però de moment crec que és un tema que no, de moment no mos ha de traure la son i jo crec que la cofradia de la Cala té una bona salut. I per tant, de moment no ens cal fer cap plan de xoc ni res que s'assembli a lo habitual. Estem tranquils des de la cofradia, des del Cabildo estem molt tranquils en tot aquest tema i per tant l'únic que ens fa falta és començar, començarem a pescar el 2018 i ja veiem com va l'assumpte i pel que veurem farem. Però a dia d'avui jo com a president no em preocupa perquè la cofradia de la Cala té una bona salut.
Per tant, si té bona salut, és important per encarar el futur i en futur intentarem acabar aquesta entrevista. Ara fa unes setmanes ens ha visitat, i a més en aquest mateix micròfon que està vostè, el director general de Pesca, Sergi Tudela, amb el qual vam parlar d'un projecte que està gestant la Generalitat, en especial per la confraria de la Mella de Mar i pel Golf de Sant Jordi, que és el pla de cogestió. Li volia preguntar com entoma aquesta notícia, perquè justament sé que va haver aquell mateix dia doncs, reunions amb la confraria de pescadors i es va plantejar la qüestió, com veuen aquesta idea, aquesta iniciativa que plantegen, que a més tindria doncs, un pes específic, perquè seria la primera d'aquest calat de la Mediterrània Sud d'Europa i per tant també tindria un potencial important pel que respecta a la confraria de Mellamar, perquè seria el centre, l'epicentre d'aquest pla de cogestió del Golf de Sant Jordi. Com ho veuen des de la confraria, com a patró major?
Bueno, de moment estem expectants, aviam el que ens diran quan ens convocaran. A nosaltres, la Direcció General de Pesca ens ho va comunicar, Sergi Tudela ens va dir que ell volia intentar fer un pla de congestió aquí al Delta, que aniria pues, a aigües interiors, que seria pues, de la punta del Delta, de la Farola, que diem nosaltres, hasta el Cap de Salou, que tot això són aigües interiors. Clar, de moment no mos... L'únic que li vam comentar des de la cofradia va ser que això inclueix molta gent, inclueix ports de Deltebre, ports de l'Ampolla, el port de l'Ametlla, que és el port principal, i el port de Cambrils. Però, clar, de moment tampoc no podem dir ni una cosa ni una altra perquè no sabem ben bé com ho enfocarà. Per tant, expectants del que ens proposaran, evidentment aquí hi ha molta gent que ens hem de posar d'acord a el que ens diran. Hi ha pobles i hi ha inquietuds i tot això s'ha de mirar. I jo crec que per part de l'administració això, si volen presentar-ho bé perquè la gent ho pugui més o menys pues, assimilar o entendre o acceptar, és una cosa que s'ha de fer molt ben feta. I jo trobo que això, de la manera que està la situació de tot el sector, perquè això inclueix a tots els sectors, estem parlant de que això inclueix el sector dels menors, arras i encerclament, aquí jo trobo que per tirar-se una cosa endavant, jo crec que a l'administració, que això també li vam dir, aquí si no hi ha un apartat de compensació econòmica, és molt complicat, perquè aquí pues, poden haver flotes de ports que potser es poden veure afectades i per tant tampoc no es tracta de fer una cosa que ens perjudiqui i al mateix temps ens perjudiqui a nosaltres i pugui beneficiar altres flotes del costat. Per tant, ha de ser una cosa molt ben presentada, molt ben argumentada per part de l'administració, molt ben feta perquè, clar, no es tracta de dir anem a parlar de llum, o, no, anem a parlar de tots els sectors i a parlar de diversos ports, ja et dic, estem parlant del port de Deltebre entre dins, el port de l'Ampolla entre dins, el port de la Cala i Cambrils també entre dins. Claro, aquí hi ha moltes llets barrejades, i hi ha molta gent, i hi ha interessos que poden o no poden, però tant...
Maneres de funcionar diferent, també entenem.
Exacte, maneres de funcionar diferent, maneres de i inclús maneres d'entendre la pesca diferent. Per tant, això ha de ser una cosa molt ben, ja et dic, molt ben argumentada, i jo crec que si no té un respaldo de moment econòmic, no sé, ja veurem, però bueno, de moment tampoc no podem dir res perquè aviam el que ens proposen. Jo crec que tot el que és, no dic que, vull dir, no puc opinar si és una cosa bona o dolenta perquè no sé res tampoc, vull dir, no s'ha presentat res. Ells diuen que tenen molta fe amb això, bueno, que ho presentin als pescadors, que ho presentin als ports, i llavors allí entre tots decidirem, potser segurament s'hauran de retocar diverses coses, evidentment, però bueno, esperem a veure el que ens diran.
Però sí que veieu, entenc que és possiblement una oportunitat per donar vida en aquesta part de la Mediterrània, al Golf de Sant Jordi, aquest pla de cogestió, pot ser una oportunitat per donar una... Bueno, girar la truita, no?, i apostar cap a un altre sentit, o també caldria actuar més enllà dels límits del Golf de Sant Jordi?
És que, claro, jo no ho sé, és que... Posant-ho així, estaríem parlant de que el Golf de Sant Jordi està sobreexplotat. Jo no sóc d'esta opinió. Jo no penso que el Golf de Sant Jordi sigui sobreexplotat. Que pot servir per una recuperació d'alguna espècie o el que sigui, o pot ser pescar menys i d'això. Evidentment, no diré que no. Però jo crec que el problema que tenim aquí al Golf de Sant Jordi va una miqueta més enllà. Per tant, fer un pla de cogestió i centrar-nos en la pesca per la reducció de la pesca o pel que sigui, perquè clar, quan parlem de plans de cogestió o de plans de gestió, sempre parlem de reducció, no parlem mai d'augmentar, sempre parlem de reduir, o horaris, o captures, o el que sigui. Clar, llavors estaríem parlant de que el golf de Sant Jordi està sobreexplotat. Jo diria que no està sobreexplotat, que està malament, que està desapareixut o que està desastrós, sí, però no sobreexplotat. Però bueno, ja et dic, aviam...
Les opinions són, claro, són clar, visions diferents, no?
Jo crec que sí, ells ho enfoquen d'una manera per a... que tampoc no mos ho han dit, això, vull dir, no, això és una cosa que dic jo, vull dir, no ho han dit ells. Ells el que volen és intentar fer una cosa, aviam si tot millora, evidentment, ojalà. També estan parlant de comercialització, això ajudaria a comercialitzar, però, claro, és que aquests temes són molt delicats, perquè quan tu redueixes i el del costat no redueix, la comercialització se'n va d'un lloc a l'altre. O sigui, no mos pensem que una cofradia o una plaça com menys producte té més carbent. No, perquè avui estem... Aviam, estem en un món globalitzat. Això només passa si tu tens l'exclusiva d'allò. Si els congres només se poguessin agafar la cala, evidentment que llavors allò ho revaloritzes. Però quan tu has de luchar en les altres flotes dels costats que tens a 30, 40 o 50 quilòmetres o a 100 o a 300 en les mateixes espècies, és molt complicat tot això, perquè el peix s'ha de vendre el dia. No tenim per a guardar-lo. Claro, aquestes coses s'han d'anar molt al tanto, perquè potser volem fer una cosa molt ben feta i el que acabem és enfonant les places. Això hem de tindre en compte. Avui els majoristes de l'Estat tenen un comprador a tots els ports. Vull dir, el mateix que compra la cala, compra Dénia, compra Almeria, compra Roses. Vull dir, quan a la cala no hi ha peix, compra els altres puestos. Són coses que s'han de tindre molt en compte i s'han de saber valorar molt bé. Tot això del producte de quilòmetre zero, tot això està molt bé i dona molt, que sigui. Però nosaltres tenim un peix que portem a la tarda, a les 5 de la tarda, i l'hem de vendre, no el podem guardar per a demà. Vull dir, claro, no sé... Aquestes coses s'han d'estudiar molt bé i s'han de fer bé. I suposo jo que l'administració això ho tinc en compte, perquè evidentment que ho sap. Vull dir, a veure com va tot i l'explicació que ells ens donen. El que podem fer és esperar-los i a veure què vos ho expliquin. Evidentment, nosaltres, com a cofradia, com a pescadors, això primer ho hem de parlar amb aquesta gent i evidentment aquí nosaltres també hem de dir la nostra, com nosaltres i com totes les cofradies que estiran i els pescadors que estiran afectats, perquè això ja no, jo crec que ja no serà una cosa a nivell de cofradies, sinó que és una cosa a nivell de pescadors. Aquí tots els pescadors hauran de contribuir, evidentment, perquè això és una cosa que pot afectar molta gent.
Veurem doncs com es desenvolupa aquest pla de cogestió al llarg del 2018, si pot tirar endavant, si tira endavant amb quines mesures, amb quines condicions, com es planteja entre el mateix sector pesquer, què en tenen a dir els pescadors, què en diu l'administració, què en diu la Generalitat. Serà un dels temes també que s'haurà d'abordar al llarg d'aquest 2018, abans que acabi la dècada. Veurem com s'evoluciona aquest pla de cogestió. Miquel Brull, patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu. Hem parlat de moltíssimes qüestions, coses més positives, coses més negatives. La mar sempre a vegades té un accent negatiu a vegades, no sé què passa, sempre...
La mar dona el que t'hi diuen els abuelos i bueno, esperem que ens doni a bé més de cara enguany que tinguéssim salut i que poguéssim treballar.
Que sigui un dels desitjos compartits a tota la gent del poble, que sigui un any millor pel sector pesquer i que tothom tingui una oportunitat a la mar. Miquel, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.